11 i 3 minuts del matí. Obrim aquesta segona hora del Faves Comptades i en aquest espai que els divendres dediquem els serveis a les persones. Ens estrenem en Protecció Civil de Sant Cugat. Amb la participació d'aquest cos aprofundirem en la tasca que fan tant professionals com voluntaris per tenir cura de la nostra seguretat, dels nostres béns col·lectius i del medi ambient. Saludem a Toni Royo, cap de Protecció Civil de Sant Cugat. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, explica'ns, i així ens entendrem tots, què és la Protecció Civil?
La gran desconeguda.
Sí, o la gran confosa, no? Perquè
sí,
hi ha
correcte.
Gent que barreja amb altres cosos i no sabem ben bé. Per tant, expliquem a veure on ens hem de moure.
Per això estem aquí. La veritat és que, certament, gràcies a la vostra col·laboració dels mitjans, cada vegada és més coneguda la Protecció Civil. Abans ningú sabia ben bé què era i amb el pas del temps i amb les vostres comunicacions de mitjans visuals, de ràdio, de premsa, xarxa, etc., cada vegada són més coneguts. Com a mínim a la gent ja li sembla, ja li sona que Protecció Civil activa un pla perquè hi ha un risc de pluges, un risc de nevades, dona consells d'autoprotecció, etc. Com a mínim ja sona una miqueta més. I això també, per part vostra, ens ajuda molt. D'acord? A nivell de què és Protecció Civil, bueno, la normativa estableix que és un instrument de la política pública de seguretat. I en realitat és un servei públic que protegeix les persones, els béns i el medi ambient, sobretot per donar una resposta adequada davant d'emergències i catàstrofes que poden ser originades per causes naturals o derivades de l'acció humana, ja sigui de forma accidentada o de forma intencionada. Això és el que diria la normativa en si. L'àmbit d'aplicació del que és el servei de protecció civil és molt ampli, o sigui, no és gens concret. D'acord? Hi ha un ampli ventall de situacions en les que, diguem-ne, serien competents nostres. I si vols una miqueta més endavant en podem entrar al detall.
I si et sembla, per tant, les funcions serien les de protecció o cal ampliar una miqueta més el concepte? Quines són les funcions que teniu?
Les funcions principals són les següents. La primera és la de previsió. O sigui, fer una valoració...
Abans que no passi res.
Correcte. Fer una valoració dels riscos potencials que es poden trobar davant d'una situació, davant d'una activitat, davant d'un lloc, etc, etc. Fer una previsió, una bona valoració d'aquest risc, d'acord? La segona seria la prevenció. O sigui, un cop coneixem aquest risc, què podem fer per minimitzar aquest risc? Nosaltres sempre diem que el risc zero no existeix. O sigui, hi ha molt tipus d'activitats que fem diàriament, poden ser activitats molt senzilles, com sortir a passejar, caminar, anar amb els nens i nenes al parc a jugar... Són activitats senzilles, però suposen un risc, tot i que el risc és petit. Hi ha altres activitats molt més que potencialment tenen un risc molt més gran, com poden ser activitats esportives doncs, del risc, com tirar-se amb paracaigudes, parapente, barranquisme, activitats industrials, activitats químiques, activitats nuclears, que això ja suposen unes activitats que suposen un risc molt més gran. Però nosaltres sempre diem que el risc zero no existeix. Llavors, la prevenció seria com podem actuar, d'acord? Per reduir al màxim aquest risc, perquè a ser humà mai podrem arribar, però que l'activitat es pugui desenvolupar amb les màximes condicions de seguretat i garanties d'autoprotecció possibles. Aquesta seria la segona part. La tercera seria la de planificació. O sigui, un cop hem valorat els riscos, un cop tenim clares quines mesures podem adoptar per minimitzar aquests riscos, d'acord? Això seria planificar-ho sobre paper, o sigui, fer els plans d'emergència, els plans d'autoprotecció. D'acord? Redactar-ho en documents, fer els procediments, els protocols d'actuació davant d'aquelles situacions. Val? Posteriorment seria la fase d'informació. Informació principalment a tota la ciutadania, perquè tota la ciutadania ha de ser coneixedora dels riscos que té el seu entorn, tant en el lloc on viuen, en el lloc on van de vacances, en el lloc on estan treballant. Han de tenir aquesta informació. La següent seria la fase de formació, o sigui, formar aquelles persones i aquells equips d'emergència en base als riscos que es poden trobar. Un exemple, a Sant Cugat no tenim mar, o sigui, no tenim el risc marítim, diguem-ne, ni contaminació marítima, amb la qual cosa no té sentit que nosaltres rebem una formació als cursos d'emergència per accidents marítims, d'acord? Però rebrem formació d'altre tipus, dels riscos que tenim al nostre entorn. Formació tant pel personal que forma part, la ciutadania que forma part de plans d'autoprotecció, de grups d'autoprotecció, o del personal que treballa en empreses o en activitats que tenen aquest tipus de riscos, com formació pels propis cossos d'emergència que han d'actuar davant de certes situacions. D'acord? La següent seria la d'intervenció, la d'actuació. O sigui, un cop hem valorat els riscos, hem intentat posar remei, ho hem planificat, hem informat a la gent, hem fet la formació corresponent, tot i aquesta feina estigui molt ben feta, els accidents passen.
Passa.
Les emergències es produeixen. Tot i que segurament amb una, diguem-ne, gravetat menor que si no haguessin fet res, però acaben passant. Llavors s'ha d'actuar. I també s'ha de tenir protocols. Cada cos d'emergències té les seves competències, bombers té les seves, policia té les seves, Mossos té les seves, el SEM, agents rurals, Protecció Civil, ADF, etc, etc. Cadascun de nosaltres tenim les nostres competències i funcions. I ja per últim, la fase de lo que seria rehabilitació, que ja és l'última de totes. A vegades la gent pensa que quan s'acaba l'emergència és quan ja s'ha apagat el foc, quan ja s'ha recollit les restes d'un accident, però realment l'emergència va molt més enllà. Quan s'ha apagat un foc, hi ha vegades que hi ha afectacions en vivendes, s'ha de fer gestions d'aquelles persones que s'han quedat sense la casa, de poder fer gestions en servei social o on qui sigui, o en les asseguradores, reubicar aquelles persones fins que es trobem una solució definitiva. O sigui, l'emergència no s'acaba quan s'ha apagat el foc. L'emergència continua i és la fase de rehabilitació. Rehabilitació vol dir tornar al moment inicial abans de que s'arribés a produir l'emergència o intentar tornar a aquell moment abans. Intentar restablir el que seria la normalitat.
Jo crec que ha quedat tan clar. Quina feinada, per això.
Una mica.
Escolta una cosa, de qui depenen els cossos de protecció civil?
Doncs tenim diferents administracions i cadascuna té les seves pròpies competències. Si comencem des de dalt, diguem-ne el que seria l'Estat. L'Estat té unes competències en matèria de protecció civil i té dues que són exclusives de l'Estat, que en aquest cas seria el risc bèl·lic, situació de guerra, i el risc nuclear. Aquestes són exclusives de l'Estat. Si baixem un nivell, després cada comunitat autònoma té les seves competències a nivell de riscos de protecció civil. En aquest cas, la Generalitat té assignades tota la resta de riscos competents, que no són ni el bèl·lic ni el nuclear. I després, els ajuntaments, aquells ajuntaments que tenen obligació de tenir un servei propi de protecció civil, són la majoria, no són tots, però és una majoria.
I què és el que ho fa obligatori?
Doncs hi ha diferents normatives. Tenim la llei 4/97 o tenim la llei de règim de bases locals, d'acord, que estableixen que tots aquests municipis que tinguin més de 20.000 habitants, per obligació, han de tenir un servei de protecció civil, d'acord? Uh-huh. O que tinguin la consideració de municipi turístic. Tot i no arribar als 20.000 habitants, hi ha municipis que igual tenen 15.000, ara m'ho invento, però de cara a l'estiu igual tripliquen la població. Llavors tenen la consideració de turístics, no? I el tercer cas és aquells municipis que tenen un risc específic molt concret. Doncs tenim molta massa forestal, estem enmig d'un bosc i tenim un risc potencial d'incendi, etc. En aquest cas concret, Sant Cugat compleix dues. Una té més de 20.000, estem arribant als 100.000, al voltant de 100.000 habitants, i a més, no només tenim un risc específic, sinó que tenim molts riscos, si vols després ho comentem. Encara no és un municipi turístic, però només complir un d'aquests que hem comentat abans, ja l'Ajuntament ja ha de tenir un servei de protecció civil, que és el que, diguem-ne, formem per nosaltres.
Mm. Doncs jo crec que podem abordar quins són els riscos que tenim a Sant Cugat i que, diguem, que és una mica el full de ruta, no?
Correcte.
Per vosaltres?
Correcte.
Quins són?
Els riscos no són els que nosaltres diem o els que nosaltres decidim. Mira, ara tenim aquest risc, no. Això ve establert per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a través del mapa de protecció civil, que és públic i tothom ho pot consultar, d'acord? I allà surt cada municipi quins riscos té, tant naturals com tecnològics, d'acord? I a més recomanem que la gent es connecti i ho miri, perquè realment on viu o on treballa sàpiga quins riscos es pot trobar. Si concretem en el municipi de Sant Cugat, en tenim 8, d'acord? El primer seria el d'incendis forestals, el que a la Generalitat habitualment diuen infocat. Uh-huh. Aquest seria el d'incendis forestals. Després tenim el d'inundacions, el que a la Generalitat li anomenen el INUNCAT.
Uh-huh. Que tan estem familiaritzats, eh?
Sí. Correcte. Després tenim el risc de nevades, tot i que darrerament, els últims anys, no hem patit, però no hem d'oblidar que hem tingut, en anys passats, nevades importants que inclús van col·lapsar tot a Catalunya. Uh-huh. El 2010, si no recordo malament, vam tenir la gran nevada que ens va posar a prova a tots els serveis d'emergència. Després tenim també el risc sísmic, encara que no ho sembli. Tenim risc de terratrèmols, tot i que és un risc una
miqueta
baix. No baix, però és un risc que està per sota dels altres, però mm-hmm. està. El problema és que, clar, no tenim clar ni sabem amb la tecnologia actual quan pot arribar a passar un sisme. Però, bueno, també s'ha de treballar en aquest sentit. Tenim el risc de vent. El 2009, si no recordo malament, vam tenir la gran ventada,
sí,
que va fer caure molts arbres, fanals, etc. Vam tenir molts problemes. D'acord? També tenim el risc de vent. Tenim el risc químic, que és curiós perquè a Sant Cugat tenim indústria química, tot i que és d'un nivell baix, diguem-ne. Tenim més afectació de risc químic per la indústria química que tenim al nostre voltant, o sigui, de municipis veïns,
sí,
que no la pròpia que tenim dins del municipi nostre. D'acord? Tenim indústria química, per exemple, a Rubí, i tenim indústria química a Castellbisbal, que és d'un nivell de risc més elevat que la pròpia que tenim aquí. O sigui, si hi hagués alguna afectació en aquests municipis, es produís una fuita amb un núvol tòxic i vingués cap aquí, tu que en fusta, esperem que no, tindríem una afectació.
I per tant, hem d'estar alertes.
Correcte, correcte, sí, hem d'estar alertes. Després tenim el transport de mercaderies perilloses, tant per carretera, perquè tenim l'AP7, que l'AP7 és una via principal d'entrada i sortida de mercaderies perilloses des de lo que seria Europa cap a la península i al revés, d'acord? I a part de la PC també vies de tren de Atif, que pel que passen convois de trens que també transporten mercaderies perilloses. I ens queda un.
Ens queda un, sí.
Ens queda un, sí, sí, el radiològic. Aquest ja és per un tema de aparells de radiologia que puguin, bueno, suposar riscos concrets.
Ens queda temps per recordar doncs quan comença a funcionar el Servei de Protecció Civil a la nostra ciutat. És un cos que combina persones que s'hi dediquen professionalment amb un grup de voluntaris. Expliquem una mica quina és la història, quan comença, què comença abans, el grup de voluntaris, el grup professional?
Bueno, si em permets, Carme...
Sí.
Concretament, jo personalment considero que professionals som tots.
Totes aquelles, efectivament.
Sí, totes aquelles persones que fan una bona tasca...
Ha sigut una descripció una mica desafortunada.
No, però és veritat.
El que passa és que segurament, clar, els voluntaris sé que han de fer un curset per poder...
Bastants cursos. Bastant, sí?
Sí? Per poder ara, accedir, si vols, necessiten la formació.
Si
tu ens ho aclareixes, vinga.
Sí. Cap al 1987, si no recordo malament, van començar el voluntariat de protecció civil, d'acord? El 2008 és quan es va crear la secció de protecció civil de l'Ajuntament. Val? I la diferenciació que t'ha de fet, i prou que em disculpis, que de professional, és perquè jo considero que una persona que té unes tasques encomanades i les realitza amb rigor... I el resultat d'aquestes tasques són favorables, és un bon professional. Cobri o no cobri.
Exacte, exacte.
Perquè si et preguntés, segur que alguna persona coneixem que cobra pel que fa, però realment no és un professional o una professional. Però hi ha gent que desenvolupa la seva tasca d'una forma excepcional i amb una qualitat i amb un resultat òptim. Aquest és un bon professional. Per això jo dic sempre que gran part, la majoria del voluntariat, són professionals. D'acord? Vull deixar ben clar que les tasques que realitzen no són tasques laborals. Una cosa és la secció de protecció civil, que està formada per personal funcionari i personal laboral. Són persones que cobrem per la feina que fem. D'acord? I per una altra banda està el que és el voluntariat. El voluntariat que no cobra, o sigui, no tenen un salari per fer les tasques que desenvolupen. I la veritat és que el voluntariat de protecció civil aquí de Sant Cugat té molt de potencial. Fan moltes coses. Abans em deies que fan un curset. T'explicaré una mica ràpidament.
Sí.
Si una persona vol ser voluntari o voluntària de protecció civil, s'adreça a l'entitat, d'acord? Està allà al carrer Francesc Moragas 32, al costat del síndic. Li fan una entrevista. Sí, i llavors li expliquen què és el voluntariat, en què consisteix, perquè hi ha gent que arriba amb unes idees que no són realment... Llavors ja explica què és el voluntariat, què consisteix, què han de fer. D'acord? Si tot i així vol continuar sent voluntari, llavors se li fan emplenar uns documents, llavors, i comença una fase de formació, una fase de formació interna. Passen, diguem-ne, uns filtres i comença la fase de formació i comença com aspirant. Aquesta persona no fa cap tipus de servei. Si veiem alguna persona pel carrer que no va uniformada però porta una armilla que posa protecció civil, aquella persona està o com aspirant o en fase de pràctiques. D'acord? Se li fan cursos i quan al cap d'un any es valora que ja aquella persona té potencial, llavors es decideix enviar-la a fer el curs de formació que estableix la normativa, que estableix la llei, al ISPC, que és l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Un cop fan aquest curs, l'han de superar, l'han d'aprovar, tornen aquí i comença la fase de pràctiques. D'acord? Un cop ha fet la fase de pràctiques i han superat també la fase de pràctiques, fan un curs que des de l'Ajuntament els hi fem i han de superar aquest curs. En tot aquest pas, poden passar ben bé dos anys i mig fins que una persona aspirant aconsegueix la condició de voluntari o voluntària. Llavors ja té el nomenament de l'Ajuntament i ja té totes les condicions i competències de com a voluntari o voluntària de Protecció Civil de Sant Cugat.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Doncs ens ha quedat ara molt, molt clar. Digue'm una cosa, quanta gent formeu part del cos?
A nivell d'Ajuntament ara mateix són dues persones, són dos funcionaris.
Sí.
I a nivell de voluntariat, al voltant d'uns 30 aproximadament. És variable perquè tenim altes, baixes, al voltant dels 30.
Suficient per desenvolupar la vostra tasca o aprofitem per fer alguna crida a nous voluntaris?
De voluntariat valorem millor la qualitat que no la quantitat. O sigui, tenir personal que estigui ben format, ben equipat i ben conscienciat i, a més, que tingui interès de fer aquest tipus de tasca, que no tenir molta gent que no estigui ben formada, que no estigui ben equipada. O sigui, nosaltres volem qualitat, no quantitat. D'acord? A nivell de la secció sí que tenim una mica de mancança de personal, però estem convençuts que quan l'Ajuntament es pugui, diguem-ne, recuperar de la situació en la que es troba, tinc esperances de que puguem ampliar plantilla i poder donar resposta a tots els requeriments que ens arribin.
Doncs en continuarem parlant en noves edicions en aquest espai de serveis a les persones de Protecció Civil. Toni Royo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta estrena.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.